eso? ¡Lo hueles, verdad!
El cine y la televisión llegan a Radio Villarreal de la mano del podcast Sonidos y Visiones.
¿Y qué hacemos nosotros? ¡Darles todo lo que quieren!
Bueno, ¿sabes las series de la tele?
Yo no veo la tele.
Ya.
Todos los martes, en doble horario, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. El mundo del cine y la televisión en Radio Villarreal.
¿Me prometes hablar conmigo?
Sí, pero tú dame la radio.
¿Me lo prometes?
En la 92.2 de la frecuencia modulada.
Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Nice Villarreal Conecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Bueno, ara sí, que tenim que fer aquestes transicions i avui som més gent que el tren, així. Per tant, n'hi ha que començar en tranquil·litat i bons aliments. Salutacions a tots i a totes i molt bona vesprada. Este 8 d'abril, per cert, és un dia diferent, este 8 d'abril. Té coses especials. Té coses especials este 8 d'abril perquè no ho recordava, però fa anys, tal dia com avui, vam anar a jugar al futbol a Celtic Park, al camp del Celtic de Glasgow. Jo crec que és un dels moments que més ha marcat la història d'aquest club, perquè jo crec que va marcar el que era el Celtic, el que va ser aquells quarts de final, el poder passar aquesta ronda classificatòria, i tots sabeu i coneixeu que avui en dia una de les penyes, si no la més activa, d'aquest club i la història d'aquesta ciutat és la Celtic Submarí, i que aquesta penya està basada i va néixer gràcies a aquella eliminatòria contra aquella gent, no? Contra aquells escocesos que quan vam anar al camp de futbol i vam veure i vam viure i vam notar el que era i el que suposava, el que feien i com ho feien, vam pensar que, vamos, que allò no tenia explicació possible. Has començat el Villarreal a preparar el partit davant de l'Atlètic Club del proper diumenge. És la jornada retro. I ja que van presentar la camiseta de la temporada 2000-2001 o 2000-2002, en la que volien ficar en valor, bueno, recordar, una temporada, una jornada en la que estic, els meus acompanyats d'avui, jo crec que ningú d'ells...
Jo sí, jo jugava en el Villarreal quan aquesta camiseta.
Hòstia, Rubio, perdona, eh? Jugaves, però llevó, jugaves?
Un any de defensa i un altre any de delanter.
I el tercer te van enviar, no?
El tercer ja... S'acabó.
I quants anys tenies tu?
Pues era l'any de la comunió, salto 8 anys tindria.
Vale, pues... I l'any de la jornada retro. Si puc, avui anirem perquè anem a una empresa que és Betfair, que és d'apostes, que ha fet una calculadora per a valorar el que costarien, el que van costar els fitxatges d'aquella època i el que costarien ara. Pues dic una curiositat. El més car de tota aquesta època, d'aquest any, és Antonio Guaire. Va costar 1.000 quilos, Guaire. 1.000 quilos, eh? El tio Roig va gastar 1.000 quilos per fitxar a Guaire, Rubio. 1.000 quilos!
Va fer el gol decisiu contra el Lille.
Que avui en dia valdria 12 milions d'euros. O sea, esos 1.000 quilos trasladats a lo que costa avui són 12. O sea, més o menys el que ha costat Moleiro. No està mal. Però per fer una idea, per Marco Senna crec que van pagar 120 milions de pessetes. O sea, avui Marco Senna costaria 1,3 milions d'euros, regalado. O sea, el Marco Senna que van comprar nosaltres costaria avui 25 milions, 30 milions, 40 milions. Pues el Villarreal en aquella època li va costar això, no arriba a 150 milions de pessetes. Curiositats en els anys que hem passat. En la tornada al curro del Villarreal de futbol, una de les coses que estem pendents és què va passar en Logan Costa. Quan va dir Marcelino que tornaria Logan Costa?
En abril.
Aguas mil.
I ja estem en abril.
Vale.
I si vos després te comenté el rondo que s'ha vist avui, però...
Quin rondo s'ha vist avui?
No, que... O sea, no hem vist els jugadors que van jugar l'altre dia en Girona, però sí que hem vist que, per exemple, també... Crec que era Rafa Marín, ja també estava en ese rondo en...
Ah, sí? Està recuperat.
En els que no van jugar l'altre dia, per tant, bones notícies per ahí.
Mentre tota l'afició del Villarreal està a l'espera de que Marcelino sí, Marcelino jo, mentre està la gent renyint de si se pot parlar mal de Marcelino i ser del Villarreal i que no vinga ningú a dir-te que eres un plasta, Nosaltres avui hem portat el personatge del dia. No?
Bon dia, bon dia.
La gent ha conegut?
Home, alguns sí, alguns no, alguns, els amics segur.
O sigui, els amics van dir, què collons fes tu en un telèfon demanant que tiraren a porteria en el camp del Girona?
Bueno, pues tot va començar un poc per la broma, que estàvem en el partit, minut 60 encara no havíem tirat, tranquils que el 70 tirarem, minut 80, tranquils que antes del 80 segur que tirem, i al final està el 90, 93 i no sí, va passar el tir.
Tu ara ho coltes molt content, sí? Però sí. Ahí estaries un poc enfadat, no?
A veure, des de minut 1 al 45 i tot això, estàvem més a risses que una altra cosa, perquè tampoc érem molta gent ahir, tiràvem alguns càntics de Villarreal, Villarreal, i poc més. A partir del minut 50-60 ja se van acabar un poc les risses.
Va començar el tema. Ara ho parlem, però perfecte. Quan acaba el partit van els futbolistes.
Sí.
I acaba allò un poc com el Vall de Torrent. Tu saps el que és el Vall de Torrent?
Me pilles.
Vale, pues això és una dita que hi ha, sí, que és que van acabar tots no abraçant-se i besant-se i desitjant-se. Què va passar?
A veure, des del meu punt de vista, nosaltres estàvem un poc més al costat. Van ser pues, 3-4 aficionats que van anar a increpar un poquet del partit, del rendiment...
Sí, van dir que mal havia jugat, fenòmenos.
Claro.
I se van pues, enfadar ells.
Se van arrimar Gerard, Mourinho i Renato, me pareix, sí, sí. Un poc més. I per lo que vaig escoltar jo, era, se referien com que era un partit mal solament sí. I que encara anàvem tercers, com justificant-lo sí. D'aquella manera.
O sigui, que es va doldre que els tiraren encara que havien fet un partit roïn.
Suposo que sí.
Veus, ara me quadra el gesto de Gerard que crec que fa un 3 sí,
en les fotos es veu enfadats futbolistes, disgustats
sí. A veure, va ser algo ràpid, no va ser algo sí, se van arrimar claro.
O sea, va dir, oye, tío, vaya mierda partido habéis hecho i aquells van dir, home, hemos hecho un mal partido però venim de guanyar-li la Real 3-1 i podia haver quedat 7-1, no? Era claro. Més o menys per ahí aniria el tio.
Sí, jo suposo que seria va. Això pa, bueno, pues, calma.
A tu com te diuen? Per
jo Marc.
Marc què?
Marc Nebot.
Marc Nebot. Marc Nebot, t'abuelo com li diuen?
Ricardo.
Ricardo com?
Bueno, Ricardo es un, y el otro es Vicente Ramón.
Vale, ¿y tú de qué vos te recordaste? Porque creo que tienes un abuelo que tiene no, un problema.
Es mi tío abuelo.
Ah, tu tío abuelo.
Mi tío abuelo, que es el meu company del fútbol.
A ver, explica, explica. Tú sí. Vas al fútbol porque el teu tío abuelo te porta el fútbol de,
claro,
de la mà.
Yo vaig en ell avui es el seu aniversari.
O sea, tú el fútbol, esa campaña de la Liga de la mano vamos, sí. Tú del teu tío abuelo.
Sí, dels meus dos tío abuelos, que un ja no està i l'altre és el que vaig ara en ell,
vale.
Vas començar a anar en ells.
Ells te portaven?
Sí, anava a partits puntuals.
I ells te diuen, fenomeno, això mira-ho bé, perquè quan el tío abuelo venia, i això era de pedra, era tal, no?
Sí, sí.
Quants ells té?
Ell ara ha complit 86, avui.
86 anys?
És el seu 86.
Ah, avui és el seu aniversari,
sí,
avui d'abril.
És el seu aniversari i justament fa una setmana va caure així un bac en la plaça i s'ha trencat l'ombro.
Està lesionat. Hòstia, com Foyt.
Sí, com Foyt.
Vale, vale.
I a veure quines quantes setmanetes tardarà en tornar, a veure si està ja pel pròxim partit en casa i si no...
Que on aneu al futbol, vosaltres?
Bueno, del Fondo Sur.
Té que pujar escales, pobre.
Sí, unes quantes, per això.
O sigui,
que per arribar...
el fotut no ho té. No ho
claro, a lo millor té que estar un mes de baixa que no pot tindre que veure en la tele.
Sí, com és viure el futbol en un tio de 85, 84? Com ho viu?
Ell, en el moment que es comencem a tocar entre central o central-porter, se torna loco. És una animalà.
O sigui, que està... ell és dels que canviem a Marcelino, no?
Ell...
s'enfada.
Depèn del dia de com li vinga.
Però s'enfada
molt. Ell, però el content també. Ell ho celebra, no s'alça, però el gol el celebra com el que més.
Vale. Diries que a tu abuelo el Villarreal ha canviat la vida? A tu abuelo en aquests anys?
A veure, jo pense que és algo que dia a dia li agrada, però sol és el no sol és el Villarreal, també el futbol. Ell se pot tirar des de les 2 fins a les 9 ahir mirant tots els partits de les jornades. O si n'hi ha Champions, se veu la Champions. Ell ho veu tot.
Ho veu tot.
Ell, tot.
Vale. I t'ha portat a tu al Villarreal.
Sí, clar.
O sigui, tu tens clar que la tua herència és Isa, no? I que la tens que portar bé, no me jodas.
No, jo ho tinc claríssim. Jo
ja te vaig dir una cosa. Ja tens una obligació hasta que te morgues. Que és la herència de tot el tio abuelo que t'ha portat al futbol de la mà, mantindre-la. I quan tingues fills, portar-los. Perquè si no ho fem, no arribarem,
Ja tinc jo que es portaré. Això no tinc la duda.
Pues saluda'l.
Pues no res, felicitats, 86 ja, i a veure que quan se cura, i sombro. Ahí estàs escoltant-nos.
Pues ànims, com li dient, has dit?
Màxim.
Màxim, ànim. Tens un nefamós, que se va currificar un lletrero, vamos, la que ha liado. Así sí te toques puestos, ¿no? ¿Qué tens? ¿El teléfono ple de fotos i de vídeos?
Sí, alguns. Bueno, el vídeo encara no, jo esperava ir en el dia després de Dazón, però no ha caigut.
Bueno, no hem arribat tan lluny. Són les 2 i 13. Ara anem en totes aquestes històries. Primera pausa.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal, baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos, todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas, no te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natubasket 2026, mucho más que baloncesto.
Boncata, Boncata, Gastrobar, hey. Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
El divendres 10 d'abril, la plaça major de Villarreal s'ompli de festa.
Sí, Fundació Caixa Rural organitza la nostra festa.
2 a 2 i de 4 a 7. Hi haurà castells inflables, tallers, jocs de fusta i els gegants.
I xuteta noche per a tots.
Vine a divertir-te el dia 10 a la plaça major amb Fundació Caixa Rural.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Bueno, anem a ello. Com diem, la primera historia del día es la del nostre convidat de luxe y es... Tú estás veient el fútbol ahí en estos colegas. Vamos a anar a Girona, sí. A veure el Villarreal. ¿Eres habitual d'anar a veure el fútbol o com és el tema?
A veure, pues, a lo que está proper de normal sí que anem, Levante, València, i intentem anar una o dos vegades fora, quan si trauen autobús la PV, o si no, intentem anar en cotxe, intentem una o dos vegades la temporada, aunque sí.
Vale, i esteu ahí al jijijajà, perquè serà un 50-60 en el sí. Quesito ese, ¿no?
Tinc que dir-te que quasi n'hi havia més gent fora de la grada visitant que la grada visitant.
Això n'ha dit, n'hi havia molta gent de Villarreal fora de la grada visitant, ¿eh? O sea, que n'eren més dels que pareix. Després tots estos jalipolles que fiquen que no vaig nadie i totes aquestes bobaes, que sempre sí, sí. Estan a veure la guai de quan no anem, bueno, pues això, que n'hi havia gent fora. Val, i tu, esteu ahí que, joder, no tirem a porteria, no tirem a porteria, no tirem a porteria, i se te currir la inspiració divina de arrear en el mòbil.
Sí, jo dic, a veure, sí, per lo menos, ja que mos emportem el mal trago no tirar a porteria, que ho veig algú, que va ser algo... Vam estar tot el partit, i si no també fer un...
Ja, però és el que te veu és manegueta, perquè realment, a veure, és difícil de veure un mòbil ahí en un llet, això que és una aplicació que pots escriure
no,
el que n'hi ha.
Ho vaig escriure en un fondo en blanc i ho vaig escriure jo ahí.
O sigui que te vas passar un rato del partit ahí currant el lletreret.
No, van ser en 30 segons ho tenia fet.
Vale, molt bé. I ho arres al cristal.
No, estava en tercera fila. Els, on van anar els futbolistes era a la part de l'esquerra primera.
Arrima't el micro, per favor.
On se van arrimar els futbolistes va ser sí. Un poc més cap a l'esquerra i jo estava sí. Al centre de la grada i estaria pues, en tercera fila damunt d'un asiento estirant el braç. Tampoc estava tan...
Ja, però ahir el partit ja havia acabat.
Sí, això era quan se va acabar el partit.
O sigui, ho vas fer de conya. Vas sí, ficar, va a veure, més la crítica de dir, a vosaltres tireu a porteria, no?
Però en les fotos, no sé, és com si estiguera trist, tot això, però
no, en les fotos donen la sensació que estan jugant i que falten minuts per acabar i que tu fiques, per favor, tirar a porteria, no?
No, sí, la primera vegada que trec el cartell sí que és al minut 90, 91.
Vale, però ja no s'ha acabat el partit.
Que jo sàpiga, que jo pense, el vídeo és quan, la foto i el vídeo és quan s'acaba el partit ja, quan estan venint els futbolistes, perquè és quan ens vam arrimar un poc més.
I els futbolistes el veuen, el lletrero?
Pues no, ahir ja no ho sé, sí que a lo millor pot ser que el vegueren, però tampoc... No, és que m'increparen a mi ni res. La increpació va ser un poc més als quatre que se van arrimar a un costat.
Vale, va haver una part de l'aficionats del Villarreal, que és el que han vist, la imatge, que van i es diuen, oye, hòstia, vaya partido habéis hecho, que realment havien fet un partit de traca gorda. I ells s'enfaden. O sea, la sensació que tens tu és que Jordi Villarreal es pica la moral, no? Es fot que es digueu que han perdut un partit. O sea, que heu jugat mal i vaya partido habéis hecho, no?
Pot ser, sí, jo crec que sí.
I és quan ells recriminen... I diuen, oye, i dius que Gerard diu, és un partido, no?
Com que és un partido i que anem tercers, que com no passa res i ganen tercers, un mal partícip ofert sempre, suposo que seria la seva forma de dir-ho.
Va durar molt el pique no. Futbolistes grada?
Va ser ràpid, van ser 20-30 segons màxim, van aplaudir i se'n van tornar, no va ser algo molt greu tampoc.
O siga, que s'ha fet més ruïdo pel que se va captar la imatge que pel que va ser.
Sí, perquè des d'allí no se va donar. Després vam eixir junts els que se van increpar i les 4 o 5 persones i tampoc estaven molestes però pel partit, no perquè s'hagueren arrimat a dir-ho res tampoc.
O sí, estaven molt... Bueno, claro, del viatge a Girona, que és llarguet, claro. Que és una tela i que damunt tornar a casa a les 11-12. Tu vas tornar després del partit?
No, jo vaig tornar a on estàvem a la cabanya esta i vam tardar una hora. Si no, que hasta la una no arribaria, a lo millor.
I tu, però a Vilarreal com vas arribar, el dia després?
Sí, jo vaig arribar a ir.
Ah, vale.
Van passar allà encara tot el dia.
Ah, bueno, tu te venies de Montacaro, perquè no. Tornar després del futbol, ojo, ojo, sí. Cuidado, que dia aquell.
Som... I més si tornes calent
del calenté partit. Del partit i divertit. Bueno, pues no res, és com a curiositat. I tu, quan ja anem cap al Omdorf, ja comencen a dir-te, tu màquina, que sales en la tele, no?
Sí, vaig ir, només eixir del camp, ja comencen a dir que els de Dazón, que havien comentat... que no me recordo exactament què van dir, algo de que molt respetuós
i que havia un aficionado que havia puesto que claro, a ver sí. Si tira ja porteria.
Un mensatge molt ingeniós i respetuós o alguna cosa així.
Vale, no sé i ja comencen a dir-te.
Claro, ja dic.
Ja te crida la família, teu casfe, fenomeno que estàs dicint en totes les teles.
Sí, sí. Enseguida.
I tu vas dir, bueno, pues ni idea, no? Jo vaig ficar el lletrero d'ahí pensant que no lo veuria nadie.
Sí, tampoc va ser... Tampoc pense que fora algo... Més una tonteria de broma que algo que vaig en sèrio a picar els futbolistes. No crec que sí que li pique molt.
Vale, tu lo que vas dir és dir, así me corone yo. Feu el favor de tirar a porteria i t'has coronado. Pues no res, tu.
Pues mira.
Una experiència més.
Sí, eso que n'hi ha, eso que n'hi ha.
Eres el xiquet del lletrero en el mòbil.
Que no me reconeguen així.
No, espere que no. Home, la imatge, si no te... Ah, és difícil, bueno, però sí. Però sí que t'han reconegut.
Sí, no, els meus amics sí.
O sea, però gent així fora del que és de l'entorn o no?
No, crec que no.
T'has guardat el missatge?
No, era una foto negre en Instagram que vaig escriure jo damunt i poc més.
Ai, això se té que guardar, no?
Claro que sí.
Ara, jo avui el programa era ficat en la caràtula del programa al teu lletrero. Torna a fer-me'n un. Home, claro, això tindries que fer-lo. I vos pregunto als tres, ja que està de moda. Tu com veus a Marcelino? Tu diries que se té que quedar o dius millor que canviem de jaqueta?
A veure, jo soc pro Marcelino, que m'agrada, però sí que és veritat que n'hi ha partits que potser no juguem pa lo que té l'equip.
O sea, t'avorrisses, tu eres dels que t'avorrisses. Home, no, mira, si t'avorries, què vas fer hasta el lletrero al mòbil? O sea, imagina.
Avorrir-me tampoc és la paraula, vale. Però jo crec que podrien, els jugadors que tens, pots fer un poc millor. Jo crec que la primera part sí que és molt mala, però la segona tampoc millora molt més. Tampoc és que no se veu un canvi de xip ni ninguna cosa així, en la meva opinió, tampoc.
Sí, no, bueno, o sea que no te fa molta gràcia.
No, sí, jo soc pro Marcelino.
Te'l quedaries tu?
Pues depèn dels partits que queden, perquè la Champions pareix que està mig assegurada, que hi ha mai la distància, però sempre se pot...
Tens que jugar dos partits fora, ara,
Sí, sempre se pot...
Mira, pues conto una cosa, el Villarreal se li ha oblidat remuntar fora, Rubio... Quina és l'última volta que el Villarreal comença a perdre fora a casa i ha guanyat un partit?
En Barcelona, en Montjuïc.
En maig.
O sigui, este
any fora de casa, quan marca el rival, ja el màxim que pots aspirar és a empatar. O sigui, no li has pegat la volta, crec que són 13 partits entre Europa, Lliga i Copa, que ha marcat primer el rival. Bueno, doncs pues, només has empatat en dos, Osasuna i Alavés. I has perdut 11. O sea, que el Villarreal fuera de casa es un equipo que no remonta, o sea, que no es capaz de remontar a los contrarios. Ahora, también os digo una cosa, el Villarreal es un de los pocos equipos de la Liga, de los últimos años, que no le remonta a ningún. ¿Vale? O sea, que fuera de casa no remontem, pero que a casa, o fuera o a casa, cuando marquen primer, o sea, si marquen primer, el contrario está liquidado. O sea, ya sabe que como a mol va a empatar... Que és el que va fer la Reial, recordeu? Van patar dos i ens van fotre l'últim minut. No mos ha remuntat ningú. Quan mato marquem, muerte. Però, fora de casa, si mos fan gol antes, muerte. Tampoc guanyem. O sea, és un símptoma, no?, d'un equip que li costa remuntar partits. A casa sí que n'han remuntat, Rubio. Osasuna i València. Els dos partits que vas començar perdent, Osasuna gol de penal, València gol de penal, Osasuna era Budimir, cree que marca, y el Valencia Ramazzani. Y después le pegué la vuelta. Contra Osasuna cree que marca Mikautadze, si no recuerdo mal. Contra el Valencia, Comesaña, Segur, y el segon es de penal, Pap Gay. Pero a casa sí que no han remontado. Creo que es sintomático que no remonte fuera. O sea, es una muestra de que el equipo le falta fútbol o carácter cuando va per baix. ¿O es una coincidencia que no haya remontado fuera cada partido?
Hombre, no creo que siga una coincidencia. Si son todos los partidos, algo pasa ahí, ¿no?
¿Todos los partidos de este año?
Sí, sí, todos los partidos de este año. Que está claro que la segunda vuelta, que ya van a hablar ahí, que no estaba el Villarreal fuera de casa. Le falta, que no sé si es que le falta la Chen, le falta la afición, o qué le falta. Porque ya van a decir que en casa sí que te dice support y sí que dominem y tal. Pero sí que es verdad que la segunda vuelta fuera de casa algo pasa. Físicamente, mentalmente, no saben, pero yo creo que el tema mental está ahí también, ¿eh? El tema mental de no ir y estar mentalizados, que estem on estem y som el Villarreal, que estem tercers, o sea, això, yo creo que no ho tenen clar.
¿Tú crees que fuera a casa falta la ambició esa de pensar sí, que eres tercer?
Yo creo que no ho tenen clar, que estem en la posició que estem y no se creuen. Y como no se creuen, no ixen desde el primer momento y tenen ya, que esperar. Això,
bueno, yo ¿no? Es que tinc la sensación de que no es tan fácil.
Claro, no es tan fácil, pero yo creo que
porque, claro, al final, yo creo que el síntoma es que cuando tú para guanyar fuera, cuando un equipo guanya fuera de casa, ¿vale? A no ser que sigan anomalías, que no me gusta que sean anomalías porque la forma de jugar o coincidencias, pero cuando un equipo guanya fuera de casa es porque el seu nivel competitivo es alto.
Sí, no, está claro.
O sea, es molt més fácil guanyar a casa
sí,
que guanyar fuera, ¿vale? Tens la ayuda de la tua afició, también normalmente los arbitrajes son un pont més a favor. Els contraris, quan juguen fora de casa, arrisquen menys i te donen més la pilota i te donen més la personalitat i el protagonisme del partit. O sea, fora de casa, quan un equip guanya fora de casa assíduament, és que és un bon equip de futbol.
Sí.
Teniu una cosa clara, els quatre equips que més han guanyat fora de casa este any són el Barça, el Madrid, el Celta i nosaltres. El Celta n'ha guanyat 7, tu 6. Que ara és veritat que el Villarreal ha pegat un pas enrere i se pas enrere se nota fora. I també jo crec que de manera individual. És a dir, n'hi ha futbolistes que, de manera individual, quan estan en forma, estan fins, te donen un salt qualitatiu. Per exemple, nosaltres guanyem en Sevilla perquè Mikautadze se trau una jugada del sombrero brutal. Recordeu aquella carrera a 30 metres, veu vindre al Judi o al Salomón i li fa el passe perquè la tire dins. Claro. En Girona, Mikautadze té una carrera igual o pareguda i no la fa bona. Té dos o tres remats a mitja volta que poden ser gol i no els fa bons. Claro, perquè al final el partit de Girona dius, hòstia, el teu lletrero està molt bé, però realment el Villarreal tira en més perill que en molts partits, que és el que discutíem Rubio i jo. ¿Eh? Què és més perillós? Un xut des de Benafigos que el porter l'agarra i s'anà dormint, o el xut que va pegar Gerard que li pega el cul al defensa, que si no li pega el cul és gol. Claro, dius, no ha tirat a porteria, hombre, campeón.
No conta.
Yo el otro día hablaba en gente de estadística y digo, no, contra el Atlético de Madrid no tiraste esa puerta. Digo, hostia, pues si me van a pegar una a la creueta, Pepe, ya, pero esa, esa no vale. Entonces esa no es perillosa.
Claro.
Ellos dicen, no, porque esa no entra, dice Raúl, no entra.
Pero...
O sea, entren las que van dins, la que el porter te que parar, vamos. Y ahí es verdad que el otro día el del Girona Gazzaniga no va a tener que parar ni una. Y tú vas a hacer el lletreret.
Sí.
Molt bé.
A ver, lo que van por desde el cabo un poco es que el equipo arriba a tres cuartos de cama, arriba al área... I moltes vegades com que se queda sense idees.
Vosaltres que sou gent jove, tota aquesta història d'on venim i de qui som i aquestes abuelades que faig jo, acabant hasta el gorro, no? Dieu, hòstia, que pesats estos.
Tampoc.
Vosaltres somos el mejor equipo del mundo, m'està contant este tío. Si tenim un equipazo de 200 milions per guanyar a tot el món, no?
A veure, tu també veus que tens més temporades en primera que en segona i ahí se nota un poquet també...
O sea, Mato, ya penseu que som rics. O sea, Mato, ja som marqués, no, però conde sí, no, de la Lliga. Dirien que som ja sangue real de la Lliga, no? Mato, tu penses això?
Jo pense més d'anar poquet a poquet i partit a partit. Jo no sóc ni els que pensa que som els millors del món, ni dels que som els pitjors. Jo sempre intentar traure lo positiu que fem quan se pot salvar.
Vale, i fem algo positiu.
Pues per exemple, l'altre dia no vas poder destacar moltes més coses.
No, home, no, però l'altre dia és un partit, cojones. No. Pedre n'hi ha que pedre i fer el canelo n'hi ha que fer el canelo, però en global, diguem, en l'any, per exemple.
Pues este any lo que jo destaque molt, per exemple, és que lo que hem arribat ho hem fet. Moltes vegades, i les contres ràpides, és quan el Villarreal més ha generat la meva,
claro,
la
meva opinió. És a lo que juga.
Quan, claro, quan se mos tanquen un poc més enrere els equipos és quan el Villarreal li costa i a lo millor arriba molt a l'àrea, arriba
claro,
molt... Però... I juga de costat a costat però no té tanta idea d'entrar.
Que això és el que li va passar al Girona, que va fer un gol de rebot, sí, que no va tirar ni a porteria, que a Rubio li agrada molt un agi, però un agi paixi al correcamino, no se meneja el puesto. O sea, estava tot el rato fent bicicleta i al final se marejarà i caurà plegat, perquè tot el rato ahí... És difícil, sí, sí. Sí, és veritat que en Girona el partit és raro, no? La part és rara i tal. Bueno, veurem. Anem a la jornada retro. ¿Vos va agradar lo de la jornada retro, Rubio? ¿A tu te plena l'ull el tema?
A mi sí que m'agrada que se facin este tipus de coses.
¿A tu t'agrada la jornada retro? ¿Heu comprat la camiseta de la jornada retro o algú de vosaltres?
No, jo encara no, però tinc la idea.
Tens la idea de comprar-la.
Jo tampoc, però sí, a mi m'agrada la jornada.
¿Vos agrada la
jornada? Sí, la camiseta. Lo que no m'agrada és que n'hi ha equips que no ho han fet, o per exemple el Barça ha agafat la de la temporada passada, el Madrid sí, el no ha entrat. Però jo pensé que és una oportunitat molt bona pels equips.
Ja, però saps el que passa? Que ahí és on la lliga està torpe. Perquè jo diria, muy bien, vostè no vol participar, lo cobrà.
Claro.
Esta part no li toca. Anem a destinar una part de premis i regals i el que no vulgui entrar, no entra. Pues molt bé. No? Sí, és veritat que si no ho fiquen en valor ells... Però a vosaltres vos pareix que és una bona idea.
Sí, és una bona idea. A més, la camiseta està molt bé perquè ja sabem que el Villarreal i les camisetes, pues... li costa una miqueta, bueno, llevant d'este any que sí que està una miqueta millor, una miqueta diferent, però bueno, això que...
Lo que encara no se sap és si el pantaló és blau o groc.
Pantaló és blau. El pantaló és blau.
Claro.
Que és una altra discussió de si recuperar el blau. Jo, si me preguntaren a mi, crec que el Villarreal ha fet algo que ara que està tan de moda en el marketing, el branding, el no sé quantos, el TikTok i totes aquestes bobaes, claro, el Villarreal ha fet algo que no ha fet ningú. Som l'únic equip del món que va tot de groc. Que a mi m'agrada l'azul. Hòstia, l'azul és el Cádiz i les Palmes. Que per això vam llevar l'azul, perquè l'azul era l'Ontinyent, el Cádiz, les Palmes... Tots van de pantalón azul. I entonces el Villarreal va dir, jo no vull ganar igual que tots.
O sea, que vols dir que ja ha canviat la identitat i tornar una altra vegada...
Claro, tio, has aconseguit una identitat pròpia.
Ja, però si... Jo penso que si la fas vintage és com tornar enrere, no?
Per això l'has fet vintage. Esta, especial.
Val.
Però la global, no, la imatge global que has fet tu, teua... Vale, i tu me dius... Hòstia, és que el Villarreal només ve... Que igual que el Madrid. A mi me fa gràcia perquè si tu agarres totes les camisetes del Villarreal, agarres les del Madrid. Les del Madrid és o con collet, o sense collet, o amb botonets, o sense botonets, i juguen en el blau. Però el Madrid va de blanc, eh?
Sí, però...
I no l'ha vist jo canviar molt les camisetes, eh?
No, combinen entre el blau i el morat, però...
Igual que tu. Igual que tu.
Sí, sí, igual.
I no n'hi ha ningú pegant la murga tots els dies i el Madrid canvia la camiseta, el Madrid canvia la camiseta. Sí que és veritat que hi ha gent que li agrada molt això de les camisetes i tal.
Sí, sí, a mi m'agrada.
A mi també, però a mi m'agrada més el que va dins de la camiseta de l'equip, eh?
Sí, sí.
Ja, ja, perquè si la camiseta jugarem en primera regional, jodido està el tema, eh?
Sí, per exemple, la de les Palmes està molt bé, però estan en segona.
Claro, claro, és molt bonica, però... Sí, lo del blau jo és suggerent, no? Perquè damunt quan la gent diu, no, perquè tota la vida anàvem blau. Mentira, anàvem de negre. Primer de blanc i negre, i després de groc i negre. I el canvi al blau és prou recent. Jo crec que és dels anys, no sé si l'any de segon ja pugem en el blau a pantaló, sí, del 70. És veritat que després molts anys blau, però el Villarreal fuig del blau perquè tot el món anava igual. Serem tots iguals.
Sí, sí, construïssis una identitat i...
Pròpia.
I, claro, i ja eres tu l'únic. Ja.
Claro, això val molta pasta i no queda tan mal.
No, no, clar.
La imatge no és tan ruïna. Mira, parlem d'aquesta jornada retro de lo que valien o no valien els equips de futbol, de lo que costaven, no costaven, i de lo que costarien. Ui, la plantilla del Villarreal donatot estava Pepe Reina, estava Belletti, estava Guaire, estava Galca, estava Babin de Farinos, a jugar ese any, 2001-2002. Si són tots guisos. I serà el Villarreal.
Pot ser Anderson, el que jugava en el Barça?
No? I si és l'any. Jo crec que Anderson està la temporada 2001-2002 o 2002-2003, ja no ho recordo.
Anderson ve la de la UEFA, no? La de...
Sí, 2003-2004, no?
No sé, no me'n recordo ja.
Home, sí, jo tampoc. He dicho que jo li
tiro no de memòria.
32 sobre els dos. Diu Rubio que ha tornat Rafa Marín a entrenar. I això seria la bona notícia del dia per als groguets, no?
Sí, hem vist també a Logan, hem vist també a Canwala, o sea que la veritat, la part dels, digamos, no titularse en Montilivi, bé, per aquesta part de que pareix que estiguen ja quasi tots.
A Bilbao, Junes de la Palmatòria de Girona, els mateixos?
Jo li comentava a Mario que crec que a lo millor, no sé sí. Si molts, però mínim algú ho canviarà.
Sí, però jo me pense que dalt xoaran els mateixos. Micautats i Gerard xoaran segur. Però i després pot
no sé,
ser
que... Puga entrar un Buchanan...
Buchanan per PP? Jo crec que sí. Perquè l'altre dia...
Tu vas a Bilbao?
No.
Hòstia, si te veig en Bilbao en el lletrer del no, telèfon, no. Vaig a buscar-te a la porta, eh?
També en Sant Mamés, pobre gent de visitant està allà al Colomer.
Hòstia, pobre gent. Diu, tu has anat a Sant Mamés?
Jo sí. El día que...
¿Y Dus, que es un colomer?
Que casi trenquen a Cazorla y no pitan ni falta. Escolta, y Dus, piten un penalti de Pau Torres.
Escolta, ¿y Dus, que es un colomar?
Home, la gent visitant en Sant Mamés està prou alta.
A mi em pareix el millor camp de futbol del món per anar a veure el futbol, de comoditat i de visió.
Això no lleva que la grada visitant està prou alta, realment.
Sí, alta està, però que se veu de puta mare, no? Heu anat a Bilbao alguna volta?
No, a Bilbao no.
Vos recomane, és un dels llocs que hi ha que anar, dels camps de futbol. No, Rubio, dels que has vist, a veure, no és el camp del Tottenham, però és parecido.
Tampoc és Wembley, però bueno.
Se pareix. 33 sobre les dos. Compreu lo de Rubio, que juguen els mateixos. Tu ficaries mateixos de Girona o què?
A veure, jo igual rotaria un poquet. El mig del camp, pues donar l'oportunitat a Parejo, depèn sí. de com estiga també, perquè en Girona se va, jo crec que va faltar algun poquet de velocitat al mig.
Home, Parejo va, velocitat poca, velocitat de valor.
Claro, ahí me refereix, velocitat de valor, vull matisar.
33 sobre les dos.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Te apetece una hamburguesa irresistible que está gustando a todos?
Claro, ¿dónde?
En McDonald's, la nueva Meat Lovers, vacuno, pollo y bacon en solo una hamburguesa.
No me la pierdo.
Y sin esperas, pide y paga en la app, en mostrador o en Macauto.
En McDonald's Avenida del Mar abrimos 24 horas, viernes, sábados y vísperas, y hasta las 3 de la madrugada, de domingo a jueves.
Déjate sorprender por la nueva Meat Lovers de McDonald's.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Així estem, en convidats de luxe, en parlant de l'actualitat del Vila-real de futbol. Me diu Xusen Pere, que té tota la raó del món, que ara se deberia de mesurar les coses no per estir de porteria, sinó per els coneguts ja mundialment expected goals, que és allò que han fet per a valorar quin equip de futbol genera més ocasions o opcions que poden acabar en gol. Rubio, no és així, més o menys és així, no? L'explicació d'un expected goal pel tio abuelo d'ell... Sí. Para explicarle cómo se explicaría el tema.
Bueno, le explicaría que es la probabilidad de gol, que digan que es que lo que comentaba Mamans, si tú tires desde mig del camp y la para el porter, la probabilidad de gol es casi imposible que suceda eso. En cambio, si por ejemplo Gerard tira una volea dins del área, claro, claramente, cara al porter, y rebota en un defensa y eso evita que el balón entre dins, realmente la ocasión era molt més probable que entrara que no la otra desde mig del camp.
O sigui, que vos dono una dada. En el Girona-Villarreal de l'altre dia, el Villarreal va tindre un 10%, quasi un 10% més de possibilitats de marcar gol que el Girona. El Girona va fer gol, el seu expected goal era 0,4 i el del Villarreal 0,55. O sigui, que té raó, no vam tirar a porteria, però tindries que haver ficat. No vaig tirar a porteria, però vaig tenir un expected goal
superior.
Això te val... Pel disgust o no? Igual vas tornar a cabreja.
Jo penso que si nosaltres vam tirar poquet, ells menys encara.
Sí, vale, tu penses que el que jo pense, que van fer un partit roïnot, dels més roïnots. Però d'això n'han guanyat uns quants, eh?
Sí, sí.
N'han guanyat prous més de lo que penseu. Però, claro, quan guanyes s'oblida la gent. Perquè si tu hagués empatat en la penúltima, com en Vitoria, hagués celebrat el gol i hagués dit, hòstia, hagués ficat un altre lletrero.
Bueno, en això jo de normal soc crític i quan guanyem sense arribar sí que guanyem, ho celebro, tu... òbviament, però no, no en general. A mi també me molesta un poquet guanyar.
O sigui, tu eres perfeccionista.
Sí, jo quan guanyem intentem veure què hem fet mal. O si guanyem molt bé ja...
Hi ha que xugar bé per guanyar.
Vale,
no?
I este any quin dia t'has d'anar content a casa? De dir, hòstia, que equipazo tinc.
Bé, pues, per exemple, Real Societat tampoc me'n vaig anar malament i mira que mos manera o dia de l'Espanyol, els primers 20 minuts 30 els veig a ells, que ells ho fan molt bé i mos dos no tant, però al final ja, però... vam suplir alguna de les falles que
ja,
tenien.
Ja, però en la vida i en el futbol la perfecció és difícil.
Bueno, no, sí, sí. Ja, no demana el 10.
Anava a dir, claro, no sé si tens nòvia, però...
Jo no demano el 10.
Ja, ja,
el 10.
Si busques el 10 és difícil, eh?
Sí, sí, jo no demano el 10.
El 8, el 7 està bé. Sí, però sí, té raó, que n'hi ha vegades que també quan no donen el 6, quan poden donar, si tenen un 4, claro. En Girona quina nota es ficaries tu?
Pues és que depèn. Perquè
suspenso.
Ja, sí, suspenso, però per exemple, jugadors com Gerard, que per mi és...
No, suspenso. Gerard, no me salves de Gerard ara, claro, claro. Però...
Gerard és el meu jugador favorit.
Sí, però falles dos gols més clars.
Claro, o Micautatge, que a mi jo també soc defensor de Micautatge, tampoc va estar al nivell habitual d'ell. I mira que n'he batit, que va ser el millor del partit. Per mi va ser el millor del partit, Micautatge. Entre ell i Júnior, el que se va fer una bona parada, que va traure...
Tenim bon comentarista, eh?
Sí, sí, sí.
O sea, teu abuelo, com diuen?
Màxim.
Màxim t'ha ensenyat bé, eh?
Sí, bueno, li narra jo més que a ell, que jo estic espartit que tampoc calla.
O sea, tu no calla, no?
No, no.
Ja se veu, ja. Sí, sí. Bueno, que la jornada retro. Javi Martínez, del meu company i amic, que està en BRT United, que és una empresa de comunicació, que junt a Betfair han fet la calculadora. És a dir, la jornada retro és 2001-2002, i ells han buscat la manera de... veure què valia aquell Villarreal que diumenge jugarà en Bilbao, és a dir, el de Marco Senna, Antonio Guaire i companyia. Don Javi Martín, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal, Javi? Muy buenas. Oye, te voy a contar una cosa que es anécdota personal, perdóname la historia del abuelito a la que estamos en sí, jornada sí. Retro. Aquel Villarreal que ascienda a primera división, debuta, si no me equivoco, en 1999, verano, en el Bernabéu,
sí.
Y yo lo vi en directo, ¿sabes? Aquel equipo que debutaba, creo que perdió 4-0, 5-0.
4-1, marcó Crayoveanu un minuto, a los primeros minutos de partido, y nosotros Mira. Pensamos que habíamos inventado esto, y luego nos cayeron 4. También, sí, bueno, sí, sí. Pero también en un arbitraje típico del Bernabéu, ¿eh? Expulsión de un jugador por doble tarjeta que era Moisés Raruna. Bueno, sí, hubo un momento que el árbitro, no me acuerdo quién era, empezó a remar un poquito para el lado que tocaba y nos levantaron sí, sí, rápido.
Sabes que yo soy muy del Lega y de estas cosas del Bernabéu y los atraquitos y estos asuntos, cuando me viene alguna cosa a la cabeza, pero sí, sí, recuerdo además que estaba Palop, si no me equivoco, en portería, que me llamó mucho la sí. Atención en aquel partido, primer partido además de la historia del Bernabéu con todo el aforo sentado, que también era otra curiosidad histórica.
Ah, eso no lo sabía
cosas,
yo.
Cosas retro.
Esa es la primera vez que ya habían quitado las gradas de pie detrás del Ultrasur, ¿no?
Exacto. Todo el anillo inferior del Bernabéu, salvo la grada que da al Paseo de la Castellana, era de pie. Y también en la parte del famoso gallinero, y aquello lo cambiaron, y aquel partido por normativa, porque ya se prohibieron lo de los estar de pie, que ahora en algunos estadios de Alemania y demás está volviendo otra vez la moda, pero lo quitaron, y aquel fue el primer partido en el que el Bernabéu al completo era de aforo sentado.
La gente, bueno, BRT United ha hecho un estudio, y uno de ellos es el Villarreal, que cuánto costarían hoy las plantillas de aquella jornada retro. Y os habéis centrado en un Villarreal, que era un buen equipo, que ya invirtió bastante, viendo lo que pagó aquella época y lo que costaría ahora, ¿no?
Eso es, sí. Mira, nosotros a través de un cliente que es Betfair, ellos han desarrollado una herramienta que le han llamado la calculadora, que está chula porque es una especie de mecanismo que aplica un algoritmo que hace, primero, el valor de la inflación al cabo de los años, esto va desde 1985 hasta ahora, sí. Y luego también las fluctuaciones monetarias, que es importante recordar a los más jóvenes que estén escuchando todo esto, Javi, que aquellas operaciones se hacían en pesetas,
claro.
No se hacían en euros. Entonces, en aquel momento los países tenían a través de su banco central la posibilidad de hacer variaciones en función de la inflación, en fin, cosas de estas que a nosotros de vez en cuando se nos escapan un poco. Y con esto lo que hemos hecho es analizar en el caso del Villarreal los fichajes de las dos temporadas en las que digamos da el salto,
sí.
Que es la temporada 2000-2001 y 2001-2002, aplicando esta herramienta y sabiendo más o menos, en algunos casos el valor más o menos estimado de los fichajes por las informaciones que se hicieron públicas y que en algunos casos en páginas como Transfermarkt aparecen, y luego a través de una estimación de valor aplicando utilizando pues estos mismos criterios matemáticos e inteligencia artificial, ¿no? Y es curioso el valor, porque claro, aplicado a tiempos modernos, por ejemplo, los fichajes, el fichaje de Wilde, que costó, según la referencia que tenemos nosotros, 1,000 millones de pesetas, sí, que eso traducido a euros,
ese fue,
son 6 millones de euros.
Ese fue el primer gran esfuerzo del Villarreal realmente, ¿eh? Claro. Fichar a Guaire, o sea, el que más pasta invirtió de largo. Tú habéis escogido una lista de futbolistas de aquella época que son Guaire, Ballesteros, Galca, Quique Martín, Pizzi, Belletti, Farinós, Rubén Reyes, Pepe Reina, Marcos Senna, Josico y Javi Venta. Y sale que el más caro fue Guaire, que costó, como dices tú, 1,000 kilos, y a día de hoy costaría, ¿qué valdría?
Unos 12, casi 12 millones de euros. Estamos hablando de 11. Estamos hablando de que al final el valor. Esto, ojo, importante aclarar. No es lo que ahora mismo, si cualquier club quisiera fichar a Guaire, se gastaría, porque seguramente ahora tendría que gastarse más. Es el valor actualizado de aquello, para hacernos una idea también de lo que suponían en aquellos momentos estos fichajes de esfuerzo y de cómo estaba el fútbol de menos mercantilizado de lo que está ahora. Y estaría rondando, pues eso, prácticamente el doble, 12 millones de euros. Son datos llamativos que, fíjate que a mí, por el lado, más que por el lado de los fichajes más gordos, me llama la atención por los fichajes, digamos, más rentables, porque en esa temporada 2000, en ese verano de 2000...
Una curiosidad, es curioso, sí, porque el Villarreal ha comprado este año a Moleiro y ha costado un poco más, pero más o menos diría que costó lo mismo que... O sea, Guaire era el Moleiro del 2001... Y el Moleiro del 2026, tampoco te creas tú que se ha ido mucho, que ha sido 15 kilos.
Claro, pero ahí la comparativa, para que nos demos un poco a la idea, Javi, de cómo se ha inflacionado el fútbol y cómo de repente se ha puesto por las nubes, es que a lo mejor yo la comparativa la haría con un Farinós, que se fiche en 2002, que es un jugador que viene pues para ser importante, pero no para ser la superestrella del equipo, y que ahora, traducido al coste actual, estaría en torno al 1,5 millones de euros. Fíjate que aquello era un chollo en aquel momento en euros, porque aquel fichaje ya sé que se hizo en euros, fueron 750.000 euros por la referencia que tenemos nosotros. Es decir, estamos hablando de que sería un jugador, imagínate, un Farinós, que venía creo del Inter, ¿no? Y de hacer también aquella final de la Champions con el
Valencia. Lo que pasa es que
Valencia,
ese gasto es por la cesión, ¿eh? O sea, el Villarreal nunca llegó a comprarlo. Luego volvió otra vez, pero eso es lo que costó traerlo para que jugara un rato. Pero,
pero
vimos muy bien.
1,5 millones de euros es ridículo. Ahora es una cantidad que te la gastas en el salario de cualquier
cosita, ¿sabes? Es que claro, no, es que tú me dices, si es ridículo que tú fichabas a un Farinós que se fue del Valencia, que le costó una pasta al Inter y que tenía un sueldo, que yo me acuerdo que ese era el sueldo, que lo que lo que le costaba al Villarreal un dineral brutal era pagarle medio año a Farinós. O sea, y vino bien, ¿eh? Porque nos ayudó a salvar. Era una época mala y Farinós puso las bases de... O sea, para mí es uno de los fichajes más rentables que ha hecho el Villarreal en su historia, y más de los invernales, ¿eh?
Claro.
Mira, fichaje fue Galca. Claro, Galca jugaba en el Español, era internacional rumano. Tú dices que el Villarreal va a pagar 700.000, que hoy estaría trasladado o 1,3 millones de euros.
Claro, sí. Es que por ahí, repito, aquí siempre nos movemos en esa estimación de que en algunos casos no son cifras oficiales, no es que nosotros nos hayamos metido en las cuentas del Villarreal para saber exactamente hasta la última peseta cuánto costaban, pero estamos hablando de jugadores. A mí la percepción que me da todo esto es que el precio, el fútbol se ha vuelto loco en muchas ocasiones. Es verdad que ahora hay muchos más ingresos, pero claro, en la comparativa entre un coste y otro, ese coste de cesión de un Farinós, que podría ser ahora, Javi, 4 o 3 millones de euros, algo por el estilo, no sé, un coste de 2, pero desde luego no el 1,5 millones que se calcula ahora, o jugadores como Javi Venta, que luego fueron históricos y que venían de categorías inferiores, que en aquel momento, o de categorías tipo segunda B y demás, que en aquel momento tendrían una estimación, hemos calculado nosotros, de unos 200.000 euros, el valor, y que ahora serían apenas, pues eso, unos 340.000 euros.
Vale, vosotros contabilizáis que si el Villarreal más o menos hubiera pagado todo esto por este fichajes de aquella época, hubiera hecho un equipo con 41 millones de euros. Claro, ahora mismo el Villarreal en los últimos dos años ha gastado 200 fichando.
Sí, es que es lo que te decía, pero a mí de este estudio... lo que me molaría hacerlo, y no hemos tenido la oportunidad, pero mira, a lo mejor me estás dando ahora una idea, es analizar también la evolución de los fichajes, por ejemplo, en la Premier League, que son equipos que se han disparado y que se han inflacionado muchísimo con respecto a aquellas operaciones. Pero sí, es muy llamativo. Marcos Senna, por ejemplo, es lo mismo. Marcos Senna, el valor actual es que es de 1,100,000 euros aproximadamente.
¿Sabes? Sí, porque el Villarreal invirtió, no llega a 1,000,000 de euros, claro, a 600.000, 120 millones de pesetas costaría, 100 millones. Claro, esos 100 millones ahora son ridículos, porque Marcos Senna, su potencial ahora mismo, el Marcos Senna que fichó el Villarreal ahora valdría 25 millones de euros, 30 millones de euros, hostia, Claro, no podría fichar, no podría ficharlo el Villarreal, ¿eh?
O sea, sí, fíjate que hemos hecho, por ejemplo, esta comparativa con algunos otros equipos, por ejemplo, en el caso del Málaga, era curioso porque el valor actual que tendría un fichaje como de Los Santos, o el valor de Los Santos, que era un mediocentro que luego estuvo en el Valencia, uruguayo, muy, muy bueno, es menor del precio por el que realmente el Valencia terminó fichándolo. Es decir, saldría que el valor entonces actualizado sería unos 8 millones de euros y el Valencia terminó pagando 15, ¿no? Es decir, la locura un poco del mercado que en muchas ocasiones se paga más de lo que realmente, digamos, ahí,
vale, o sea que vosotros,
que es el precio de un jugador.
Lo que ha detectado la calculadora es que lo que se pagaba antes, aparte de la inflación y el dinero que se pagaba, antes se pagaba más o menos lógico por los futbolistas, una cantidad medianamente lógica, ahora es una burrada.
O sea, exacto, sí, que se ha inflacionado muchísimo, pero bueno, sí. Esto entiendo que todo aficionado lo ve directamente en el precio que te cuesta una entrada, en el precio que te cuesta una camiseta, y eso que el Villarreal, si no me equivoco, es la camiseta
más barata
de esta jornada, de la jornada retro, efectivamente. Bueno, pues en todo eso es donde evidentemente se está viendo la evolución del negocio, de la industria, que en realidad se ha convertido
ya,
el
fútbol, pero,
y genera mucho dinero.
Ya, pero da miedo, porque claro, aquello se podía soportar a duras penas. Esto, sí, vale, entra más dinero por la tele, entra más dinero por todo, pero yo no le veo, no sé, no... A ver, el Villarreal, por ejemplo, está claro, sobrevive porque genera activos, es decir, genera jóvenes futbolistas que no le cuestan o le cuestan poco y los revaloriza. Claro, el Villarreal juega a su favor esta inflación, ¿juega por qué? Porque está vendiendo jugadores como Pau, Baena y compañía, que antes los vendría por 10, 15 y él está vendiendo por 40, 50, claro.
Sí, esa es un poco la lógica que también se aplica a Javi. Aquí ya tendríamos que hacer una mirada a otras competiciones, pero el problema, por ejemplo, que tiene la Premier League. La Premier League, hace poco leía un informe de Two Play Book, que es una de las páginas referencias del mercado, de la situación en números rojos que tienen todos los equipos que van a pérdidas constantemente. Y es uno de los campos de batalla que existe aquí con la Liga, con las restricciones que existen y con los controles. Es un poco el debate eterno del modelo de negocio hacia el que se dirige el fútbol. Y que en el caso, por ejemplo, de la Premier, en algún momento tendrá que reventar, porque es imposible las cantidades que se pagan por futbolistas que de valor, que de lo que estamos hablando un poco también ahora, leen bastante menos de lo que se termina pagando.
Pues don Javier Martín, BRT United, gracias por atendernos, cuídate.
Un abrazo, chao, chao.
Bueno, pues el resumen, que lo que costaba hacer el Villarreal de la 2000-2001, el Villarreal a Keith de Roig, de Riquelmes, Forlán y compañía, Wii no os podría comprar. No tendrían diners para compararlo. La inflación que pega el fútbol es tan bestia. Claro, imaginemos que Guaire va a costar 1000 kilos, eran 11 kilos al valor, sería lo que va al Moleiro. Pero a partir de ahí, hostia, claro, compres tú un jugador con Forlán, lo que era Forlán. Claro, cuando va a Vindresi tampoco era.
No, me pensé que era suplente, ¿no? Espera, que
en el United. Sí, no jugaba en el United. No jugaba de suplente.
Y va a Vindresi a
revivir. ¿Cuándo sabes que la norma de la Groga Perle llevase la camiseta? Es por culpa
sí,
de Forlán,
sí,
¿no?
Sí, que se la llevaba siempre, sí. Rubio, ¿qué ha dicho Pap Gay en Et? ¿Cree que es eFoot, que es una revista
sí,
especializada?
Ha dicho que en invierno hubieron ofertas y que veremos en verano.
Yo tengo dos cosas claras. Una, que no cree que Marce continúa, y dos, cree que no va a vender a Pape Gueye. ¿Vosotros vos faréis sí. Veo o vos fot que se'n vaya?
A mí me fot porque es un jugador que me agrada, pero
también.
Diners son diners.
O sea, si ell diu me vull ganar...
Claro, més com és el Villarreal, que sempre, si li tiene que traure diners, es trau i s'acaba. Jo pense que si ve una bona oferta de 45 quilos, es vendran.
Sí, yo me pensé que lo matéis, el Villarreal ya lo han visto, que es un equipo de vendre, que si arriba una buena oferta al te que vendre, pero a mí me fot porque es un jugador, me parece muy importante, que te arribada, que te gol y eso.
Sustituir ahí se va a ser la cosa chunga.
Va a ser complicado y sobre todo por lo que ve, que ha guanyat, bueno, ha guanyat, le han llevado ara el título, pero de la Copa África.
Ponen como acaba eso.
No me le han llevado el título, ¿sabes? Això és com, mira, es fácil, això és com si tu ara moranem vosaltres ahora a Rolling Stones, passem la festa, disfrutem el concert i quan s'acaba mos diuen, no, que dame la entrada, la menos la entrada me la quedo yo, ve el concert qui l'ha vist.
Claro.
El concert l'has vist tu, no?
Pues ya está.
O sea, ¿qué le van a llevar? Es de Senegal. Es de Senegal, han guanyat, ho han celebrat, ho han portat ahí la copa.
Pues per això, que jo crec que és un jugador molt important i que això, que si mos el lleven, fichar a un altre serà molt complicat. Deixe nivell,
51 sobre les 2.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable?
En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Bueno, havia quedat en Etienne To, que és el fill de To, que juga en el B, que va fer gol. Algú de vosaltres ha vist el gol de To en el B? Golazo,
Damunt ara el B està en una posició millor per al playoff a priori.
No crec que puja el B, però bueno, jugar la promoció no estaria mal,
Bueno, una vegada estàs ahí...
Mira, ara, claro. Ara que vos tinc així, fem un estudi de camp que a mi me pareix curiós, com a mínim. Per un estudi per ahí dels clubs que més diners han guanyat de la tele... Som el 8 o el 9, no? Dels que més pasta hem cobrat en els últims anys, però...
El sèptim.
Sèptim. Quanta pasta ens hem emportat de la tele? Perquè al final vos creu que és tanta, O sea...
Fica 336 milions en 5 anys.
335 milions en 5 anys. Estem on han gastat 215.
Per davant estan l'Atlètic, la Real, el Sevilla, l'Atlético de Madrid, el Madrid i el Barça.
Vos pregunte, tu me dies, tu tens una penya d'amics, sí. Que en sou?
15.
Quants sou socis del grup?
Pues 11, 12 segurs.
Joder, 80%.
Sí,
I tu?
I nosaltres som 11 i serem pues 8 segur. 8 segur.
8. Sí, també sí. Un 80% llarg, sí. O sigui, que el futur està ahí assegurat.
Sí.
Vale. I quan sou friquis per anar a un camp de futbol i ficar en un telèfon un gol, per favor?
Jo.
Bueno, tu, però a part dels de la tua penya, quants? Home, són actius de dir, sou pesaers del futbol i Marcelino sí, Betellà i totes aquestes coses?
Jo crec que 5 o 6 de...
5 o 6 de 15, el 30%.
Sí, o més, no, 5 o 6 de 10. Jo, al 50% arribarem.
O sigui, vosaltres, el 50% dels teus amics sou friquis del Villarreal, de dir jo al Villarreal i s'ha parat el temps?
Jo penso que sí. Jo penso que sí.
La gran... Vale.
Sí, lo mateix. En el meu grup llevan de dos o tres que no les agrada el futbol, no és perquè siga el Villarreal.
Sí, vale, n'hi ha gent que no li agrada,
que
claro.
Que no li agrada, no poden fer res. Però el resto són molt del Villarreal, sí. Sí. I ja. No res, tots els partits sí. I...
Tenim el futur assegurat,
Pues sí.
Vale, ara falta quan vinguen elles i te diguen, a mi això no m'agrada, que és molt avorrit.
No, a la meva parella el Villarreal li agrada.
Ah, sí?
Que sí,
joder, pues tu és un parto aprovechat. O sea, tu, ella també, el xiquet segur. Hòstia, home, ja, vamos. No, que a veure, jo estic fent un planning de futur. Claro, a veure quanta gent... Sabato sou el futur d'este club, que era una cosa que no teníem.
No n'hi ha... Abonos, jo crec, pa tots.
No n'hi ha, no? No, i vosaltres no aneu a borrar-vos. Això és la contrària que tinc jo, no? A veure, tot tio abuelo, Màxim, si no és per la salut, no se va borrar ja.
No.
Màxim ja ho tenim per càstig.
Esperem que no.
O sigui, la nostra ja és càstig, el futbol. Té que anar molt mal per dir no torne.
Claro.
Que també n'hi ha gent que no va, Que sí, si baixarem, sí. Que també el Villarreal és diversió assegurar i anar a Europa i és de puta mare, però que...
Si anem a segona, la meitat volaria.
Bueno, la mitad no ho sé. L'any que vam anar a segona no va volar la mitat. Se'n van quedar 11.000.
Bueno, Pero
8.000. Yo creo que 12.000 sería.
12.000 de 15.000. ¿Cuánta cree? Vale, ¿quién va?
Yo creo que se quedaría en 12.000.
O sea, pues pregunto a vosotros. Yo no estoy al carrer, vosotros no te unía a una base de gente joven que apoya el Villarreal.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y sí, cada vez más, pero sí, eso, porque estén en Champions, estén, bueno, casi todos,
sí, es fácil,
en Europa, y ahora es fácil. No lo matéis que fa, yo qué sé, vino 25 años que no era lo matéis. Entonces, o sea, la gente no se anima a tan.
Yo creo que sí que te puedes donar counter que, por ejemplo, lo que comentaban de las eliminatorias estas de contra el Inter o contra el Celtic, que a lo mejor anaves al cole y camisetas del Villarreal veías un chiquedo dos, ahora todo eso yo creo que ha cambiado molt. Yo creo que ahora la mayoría de chiquets cuando van al cole ya van en la camiseta del Villarreal.
Claro, no es la camiseta del Barça, del Madrid, de...
O sea, vosotros sou tots del Villarreal.
Sí, claro.
Així era quan la meva generació és abans d'un equip, és del Barça, del Madrid, després del Villarreal, i ara és del Villarreal, però manté esa Barça-Madrid ahí...
Sí, o sea, sempre n'hi ha un segon equip, bueno, sempre no, n'hi ha un segon equip, però,
sí,
però del
sí,
Villarreal principalment.
Però el primer, és que antes era al revés, antes era, era un equip i el Villarreal sí, com a, era el equip del meu poble. No? Ara vosaltres sou del Villarreal,
sí, home, sí,
i després,
sí,
bueno, t'agrada veure el Barça o el Madrid perquè t'agrada veure el futbol, la Champions, del que guanya. Però realment teniu aquest sentiment.
Sí, jo del sí, Villarreal primer.
I n'hi ha gent que no tenia segon equip, però no, n'hi ha molta gent, eh? O sea, jo penso que és veritat que això ha canviat molt. Això cada no, vegada és més...
I sou una massa crítica que ha crescut en un club que guanya. Que guanya molt. I que ha guanyat un títol.
Claro, claro. Es que eso
fa... Això ajuda, jo crec.
Això ajuda moltíssim. De...
Si l'equip estigui en segona, a lo millor no n'hi haurien tants xiquets que seguir en el club.
No, ja no això, sinó ese punt de pensar que sou igual que l'Atleti Madrid o que podeu estar molt prop del Barça i del Madrid.
Claro,
això ho penseu.
Estem tercers, que és el que,
sí, penseu,
que, és lo que estem dient.
O sea, vosaltres realment, el vostre equip, teniu la sensació que és un equip dels que maneja,
és
dels que te pots fer el xulo.
Dels cinc primers. Dels cinc primers
la temporada és d'un equip que és paregut a l'Atleti Madrid o al Madrid, però el club en si encara no li arriba.
Igual claro, que... econòmicament no és el claro, mateix. No lo matis que el Atleti de Madrid que va ahora metis a darle teua. O sea, al final no puedes hacer esos fichajes de Julián Álvarez por 100 millones
claro,
o lo que siga. No,
claro,
puedes, no puedes fichar a Lukman por 55 millones en Nadal. No, no, no puedes. Pero a nivel deportivo sí que estás competiendo contra
y
ellos.
Y la estructura de club.
Y,
igual
y la estructura de club, la cantera.
Y eso, ahí... claro, eso vos tenés que que eso no es un milagre ni es fácil.
No, 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 eso es de molts anys, eso es treball de Llaneza, sobre todo, ¿no? La cantera de Llaneza.
Hostia, esteu ben aleccionats, ¿eh? Joder,
sí, sí,
tío,
sí, sí,
m'alegre, m'alegre. Ala, pues no res, hasta el próximo lletrero. Ara que te ficharem, te ficharem. Te ficharem, ¿eh? Farem tertúlia de jovens, de la nueva generación, Rubio, ¿eh? D'amics
sí,
sí, de Rubio, pues ya tenim tertúlia de Rubio. Chavals.
Pues sí.
Gràcies per vindre, per estar un rato amb vosaltres. Algo més del Villarreal que tinguem que dir. Ahir va perdre el Madrid contra el Bayern, eh? Mató li van guanyar, eh? L'últim partit del Bayern en Espanya és el nostre, no? O n'hi ha hagut algun més? N'ha hagut algun més, me pareix.
Sí, crec que algun partit contra el Barça ha jugat en fase Liga de Champions.
Ja, però d'estos de vida o muerte, l'últim érem vosaltres, no?
Sí, no sé si el Madrid, la última Champions que va
claro,
guanyar...
Claro, no sé si la de José Luis el any després.
Claro, la de José Luis seria l'any després, però bueno. Sí,
jo pensé que no n'hi ha Bayern, ni sa eliminatòria, crec.
No?
No tinc clar.
No ho sé, matos van quedar 1-0, sí, que tenien que haver quedat almenys 2-3-0.
3-0, fàcil.
I després va ser
o sea, crec que anulen un gol, no sé si era Coquelin.
Per acabar, ara que
sí,
estem...
Sí, sí, sí.
I després Gerard té la típica, que Neuer se'n va al mig del camp a buscar
I la,
la vida i la falla.
La rosca acaba passant la porteria, sí, sí, sí.
Jo n'he vist una que crec que és... lo Chelsea que li fa una jugada a lo Chelsea de fenómeno
sí,
y le la envía a Coquelin que está en el punt de penal y va a rematar Coquelin y le pega chunga y se le queda morta ahí que el porter estaba tot. Ya que parlem del abuelo Cebolleta que acabem això. Hui fa anys, 22, que un 8 d'abril va anar a jugar a Celtic Park i va marcar Josico i l'han trobat, l'han buscat i l'han... Hòstia, ha costat, eh? Ha costat quasi com fer gol. Però així està. Això fa 22 anys Celtic Park, tots més jovens, molt més jovens, i en el Villarreal Josico fent gol de cap a una defensa de tios que medien 2 metres. A veure si el puc trasladar i escoltar o el poder...
Estem al 7 per avui. Canta Celtic Park. Roman Riquelme aparta, no sé què que tenia al costat, que no el deixava centrar bé. Soni al remat, també José Mari que avui ha sigut pare, la penja Riquelme, balo tancat, despeja la defensa, en els corners serà difícil, som gent molt alta i de més, molt experimentada, pilota per a Roger, la torna a ficar Roger, l'entrada de Josico, la pentina, Soni, gol! 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 Gol!
va a marcar Josico con día entre 3 millones de tíos allí. Que parecía difícil, imposible. De ahí van a ser, vosotros conocéis la Celtic Submarino.
Obviamente.
Sí, sí.
De ahí van a ser. Cosas de la vida, ¿eh? Ernesto Boisader pasaba por un mal momento de vida. Y anar a ver el Celtic y ver a aquella gente del Celtic, le va a hacer.